Ràdio Estel.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va donar ahir un missatge molt clar sobre la seva voluntat d'esgotar la legislatura a l'inici de la seva esperada intervenció en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Va ser ahir al migdia.
Mas va dir que es tractava d'un pla de govern amb vocació de permanència i per una legislatura sencera, és a dir, fins a finals de l'any 2016. Mas també va subratllar que això seria així fins i tot si, com està previst i acordat, la consulta se celebra el 2014, abans que s'acabi la legislatura.
Si la consulta es fa abans del final de la legislatura, com de fet està inicialment previst i acordat, si es fa abans d'aquest final de legislatura, la legislatura...
De fet, el president va indicar que només veu un motiu perquè això no es compleixi, que el govern es quedi en minoria.
I en aquest sentit, Artur Mas va pronunciar un segon missatge, en aquest cas el que va afirmar que voldria un govern format per més forces polítiques i no només Convergència i Unió. En aquesta línia va reiterar la seva oferta a Esquerra, però també al PSC perquè s'assumin al govern.
Fora bo, fora una bona decisió, pensant en termes de país, que el govern tingués un espectre una mica més ampli que el que té en aquest moment. Jo quan pensava en ampliar l'espectre polític del govern, pensava en Esquerra Republicana de Catalunya i en el Partit Socialista de Catalunya. Crec que són les dues formacions que, d'entrada, podrien formar part del nostre govern.
L'objectiu del Pla de Govern 2013-2016, segons va afirmar Artur Mas, és que el govern estigui preparat perquè quan el canvi de tendència econòmica arribi, el país pugui aprofitar al màxim de bé l'escenari positiu.
Pel que fa a les reaccions, Esquerra va ser l'únic partit que es va allunyar de les crítiques de la compareixença d'Artur Mas. Tot i això, els republicans van insistir a reclamar la creació d'impostos nous per poder garantir els serveis bàsics de l'estat del benestar.
La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va explicar que demanen cada dia al govern de Convergència i Unió que es posi a treballar i aprofiti el poc marge que té per aconseguir nous recursos.
El PSC, per la seva banda, va qualificar la compareixença d'Artur Mas per presentar el pla de govern de reacció en calent a un daltabaix electoral que apunten totes les enquestes.
I pel que fa al Partit Popular de Catalunya, creu que la roda de premsa del president Mas sobre el pla de govern fins al 2016 ha evidenciat que no tan sols no hi ha pressupostos, sinó que tampoc hi ha pla de govern. El portaveu parlamentari del Grup Popular, Enric Millo, va lamentar la visió d'un Mas sense il·lusió, sol, sense majoria per governar i fins i tot amb una actitud, segons va dir, pidolaire davant que algú vulgui entrar al govern amb ell.
Canviem de qüestió, deixem de moment la plana política. El jurat considera el zelador Joan Vila culpable d'11 assassinats al centre La Caritat d'Olot i no es creu que matés els ancians, com ell deia, per pena.
Tots els punts del veredicte es van acordar per unanimitat. Per tant, els 9 membres del jurat van concloure finalment que Vila sabia perfectament allò que es feia quan acabava amb les víctimes, fent-los empassar el lleixiu, donant-los un còctel de barbitúrics o injectant-los una sobredosi d'insulina. El jurat, però, va apreciar que per cada crim un atenuant de confessió. Una de les claus, tant del judici com del veredicte, girava entorn de la seva salut mental. Els psicòlegs van detectar que Joan Vila tenia impulsos sàdics i també un interès obsessiu per la mort. La defensa reclama un màxim de 20 anys de llibertat vigilada. Per contra, el fiscal demana per a Joan Vila una pena de 194 anys de presó per aquests 11 delictes d'assassinat i els advocats representants de les famílies de 8 de les víctimes demanen que el condemnin a 202 anys de presó.
Altres notícies de casa nostra, un informe elaborat per l'associació Stop Bales de Goma alerta que la velocitat a la qual surten aquestes bales fa que siguin una arma potencialment letal.
Aquesta associació, creada ara fa 3 anys per diverses persones que han resultat ferides per algun d'aquests projectils, detallant en un informe que aquestes pilotes que utilitzen els Mossos surten a una velocitat de 720 km per hora, quan els límits que estableix el Parlament Europeu són 7 vegades inferiors a l'hora d'incloure també un arma en la categoria de menys letals. Aquest estudi també conclou que la seva utilització no és proporcional als danys o esdeveniments que la policia intenta evitar quan les utilitza. L'informe descriu fins a 8 casos de persones que l'últim any han perdut un ull a causa d'aquestes pilotes de goma i també enumera altres ferits de molta gravetat amb lesions a diverses parts del cos.
Uns 80 estudiants, professors i treballadors de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, s'han tancat aquesta matinada per segona nit consecutiva a l'interior del centre contra la retallada d'un 20% en el pressupost.
Els últims 5 anys els han retallat un pressupost de 1.700.000 euros i ara els han anunciat que de cara a l'any vinent tindran una nova rebaixa d'un 1.500.000 més. Els estudiants de l'Escola Superior de Música de Catalunya han decidit, per tant, organitzar-se per evitar que això acabi repercutint en la qualitat de la seva formació i han passat, com dèiem, la segona nit a la seu de l'escola. La retallada implicarà una reducció de les hores de classe dels alumnes, una rebaixa del sou dels professors i també un increment d'un 9% de les taxes de matriculació. Els estudiants, amb el suport de professors i de personal administratiu, faran arribar una carta a la presidenta del patronat de la Fundació, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per fer-li evident el rebuig a la reducció del pressupost i faran sentir també els seus instruments al carrer com a mesura de pressió. La mobilització preveu per avui dimecres fer una protesta musical a la plaça Sant Jaume.
I el dramaturg i escriptor Josep Maria Benet i Jornet va rebre ahir al Palau de la Música el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2013, una distinció que ha dedicat a tota la professió teatral de Catalunya. La presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, va destacar que l'obra de Benet i Jornet és un cant contra la resignació i contra el fatalisme.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres quan passen 6 minuts i mig de les 8. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va explicar ahir l'avantprojecte de llei de suport a l'emprenedor i la seva internacionalització. Rajoy va recordar que l'estat espanyol parteix d'una situació difícil i que té una xifra tremenda d'endeutament, però que hi ha molta gent que ha fet bé les coses.
Hay otra mucha gente que ha hecho bien las cosas, que tiene oportunidades, que cumple sus deberes, que tiene posibilidades y esa gente tiene derecho a que se le dé crédito. Y yo espero que quien tiene que dar crédito esté a la altura de las circunstancias.
Rajoy va explicar que el seu govern continua treballant en la segona generació de reformes estructurals. També va explicar que tota la política econòmica del govern va dirigida a créixer i a crear llocs de treball i que per això cal la correcció dels desequilibris. Canviem de qüestió, parlem ara d'una altra notícia, en aquest cas d'àmbit europeu. El Parlament de Brussel·les demana al govern que s'esforci per oferir solucions alternatives als desnonaments, en el cas de l'estat espanyol, i que s'incloguin els processos de renegociació del deute o dació en pagament per a les famílies en situació de fallida. També reclama que s'impedeixi que les famílies desnonades hagin de tornar els seus crèdits hipotecaris.
L'Eurocambra fa aquestes peticions en un informe que, malgrat les bones intencions, no té cap valor legislatiu. El punt sobre la dació en pagament va rebre el suport de 318 diputats. Altres 269 van votar en contra i 52 es van abstenir. El document de l'informe va prosperar amb 353 vots positius, 151 negatius i 189 abstencions. El Parlament Europeu, d'aquesta manera, reclama a la Comissió Europea i també als governs dels estats membres que facin front al drama social dels desnonaments i la pèrdua d'habitatge entre els més afectats per la crisi econòmica i també l'atur. El document també demana que almenys un cop l'any s'organitzin reunions amb els ministres d'habitatge dels diferents països.
Parlem ara d'una comunitat autònoma d'Extremadura perquè el seu president, José Antonio Monago, va anunciar ahir una baixada de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF, de la qual es beneficiaran el 90% dels ciutadans extremenys.
Monago ha anunciat que aquesta baixada d'impostos afectarà tots els contribuents extremenys amb rendes inferiors als 24.000 euros, que són la majoria de la població, i es farà efectiva a través d'una modificació de l'escala autonòmica de l'IRPF. A través d'aquesta mesura retornarà als contribuents gairebé 10 milions d'euros perquè siguin els extremenys els que decideixin realment què volen fer amb els seus diners. José Antonio Monago va fer aquest anunci en la seva intervenció en el debat sobre l'estat de la regió, que va començar ahir al Parlament d'Extremadura i en què va assenyalar que després d'una gestió seriosa i rigorosa, l'executiu extremeny és el primer govern que després de 5 anys de pujades d'impostos als ciutadans abaixarà els impostos a l'estat espanyol.
I us expliquem també que a les Corts Espanyoles s'està debatent sobre la possibilitat de portar casc obligatòriament a les bicicletes. El Congrés, de moment, retarda fins a final d'aquest any la decisió sobre aquesta qüestió. Per aquest motiu es crearà una subcomissió per estudiar aquest i altres aspectes del Reglament General de Circulació que prepara el govern espanyol amb la intenció que la decisió definitiva s'adopti a l'octubre o al novembre d'aquest mateix any.
La creació de la subcomissió, a la qual hi assistiran experts proposats pels diferents grups per donar el seu punt de vista sobre la reforma, serà votada a la propera reunió de la Comissió sobre Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible del Congrés el dia 26 de juny, segons s'ha acordat a la reunió de portaveus de la comissió. La creació d'aquesta subcomissió, recordem que va ser proposada per la directora de Trànsit, Maria Seguí, el 28 de maig passat durant la seva intervenció davant la Comissió sobre Seguretat Vial per explicar la reforma del Reglament General de Circulació que prepara el govern espanyol i que inclou, entre altres mesures, el canvi d'alguns límits de velocitat o també una regulació específica pels ciclistes. Segons un estudi realitzat al Canadà, l'obligació de portar casc no ha fet reduir l'ús de la bicicleta i que la decisió adoptada fa una dècada en aquest país ha tingut un efecte mínim a la reducció d'accidents.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Centenars d'agents antiavalots van tornar a desallotjar ahir a la nit la plaça Taksim d'Istanbul, poc després que milers de ciutadans s'hi tornessin a concentrar en senyal de suport a les protestes antigovernamentals que fa dues setmanes que duren.
Recordem que ja ahir al matí es va produir el primer desallotjament per la força a la cèntrica plaça. Hores després, ciutadans indignats van tornar a la plaça per denunciar les polítiques autoritàries del govern d'Erdogan i per mantenir també la lluita per salvar el parc Gezi. Segons el diari Hurriyet Daily News, les càrregues policials van tornar a causar ferits i diverses cadenes de televisió van emetre imatges d'ambulàncies arribant a la zona. Els enfrontaments, però, no han afectat el veí parc Gezi, on milers de joves continuen encara acampats, malgrat la petició d'Erdogan que abandonin la protesta. D'altra banda, a última hora de la tarda van ser alliberats una cinquantena d'advocats detinguts al matí quan protestaven als afores del Palau de Justícia d'Istanbul.
Als Estats Units, el Senat ha aprovat per 82 vots a favor i 15 en contra una de les dues mesures necessàries per obrir el debat al ple de la cambra sobre el projecte de llei conegut com Grup dels Vuit, és a dir, la reforma migratòria integral que vol impulsar Barack Obama.
Aquesta reforma permetria la legalització i eventual ciutadania d'una part de la població que ara resideix de manera il·legal al país. Aquesta vocació té una gran càrrega simbòlica perquè demostra que fins i tot els contraris a la reforma estan disposats a debatre-la. La següent votació per iniciar el debat també serà clau, però només requerirà una majoria simple de 51 vots. El president aspira que el Congrés aprovi la reforma abans de finals d'aquest estiu. La reforma estableix un període de 13 anys per la legalització i també per aconseguir la ciutadania en el cas de persones sense papers. També s'inclouen sancions per a empreses si contracten treballadors sense papers i atorgar també més visats als estrangers amb altes capacitacions laborals i pels treballadors agrícoles.
La radiotelevisió pública de Grècia, ERT, ha deixat d'emetre aquesta mitjanit passada de manera fulminant per ordre del govern d'Atenes.
Era la fi dels 75 anys d'història i convertia d'aquesta manera Grècia en el primer país europeu sense una ràdio i televisió públiques. Així doncs, un cop acabar la programació d'ahir dimarts, ERT ha deixat d'existir. Per expressar la seva disconformitat, els 2.600 treballadors de la ràdio i televisió pública grega s'han tancat a la seu de l'emissora mentre milers de persones es manifestaven al carrer contra el tancament, volíem dir, de l'ENS. La cadena privada, per la seva banda, han fet vaga i al vespre i avui molts diaris no han sortit al carrer. Aquest tancament ha estat una decisió unilateral del primer ministre conservador Andonis Samaras. El govern diu, però, que d'aquí a uns 3 mesos s'obrirà un nou canal.
I tornem a parlar d'Edward Snowden, el jove informàtic que va revelar ara fa uns dies secrets sobre un suposat espionatge massiu del govern dels Estats Units. L'empresa Booz Allen ha acomiadat Edward Snowden perquè ha violat el seu codi ètic.
No és l'única reacció davant de la filtració de l'existència dels programes de vigilància massiva, ja que, segons algunes fonts, el govern dels Estats Units també podria preparar càrrecs contra el jove informàtic. Ahir mateix, el president de la Cambra de Representants, el republicà John Boehner, va dir que Snowden és un traïdor, que la revelació d'aquesta informació posa en perill els nord-americans i que mostra als adversaris què pot fer el govern, el que és una gran violació de la llei. Els suposats moviments de la Casa Blanca estarien encaminats ara a fer pagar a Snowden la filtració al The Washington Post i al The Guardian sobre les pràctiques que permeten al govern accedir a trucades, correus electrònics i tota mena de documents dels ciutadans.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou, comencem el bloc esportiu parlant de bàsquet, perquè el Barça-Riga el va guanyar ahir a la nit el segon partit de la final pel títol de la Lliga Endesa, 71-72, i ara empata la sèrie amb el Real Madrid. Els blaugrana poden decidir a casa divendres i diumenge.
Doncs sí, el triomf blaugrana ha arribat en els últims segons del partit, després que els de Xavi Pascual, volíem dir, arribessin a perdre fins a 14 punts de diferència en el tercer quart. Juan Carlos Navarro amb 19 punts i Brad Oleson, autor de 14 punts i dels dos tirs lliures que han capgirat el marcador, han estat els més decisius en la remuntada blaugrana. Després de la polèmica victòria del Madrid en el primer partit, el Barça té ara el factor pista a favor.
I com dèiem, els dos propers partits, que jugaran amb tota seguretat al Palau Blaugrana, seran divendres a les 10 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Canviem de tema. Joan Laporta, que va ser president del Barça entre els anys 2003 i 2010, va expressar ahir la seva voluntat de tornar a presidir el club un cop acabi el mandat actual, que serà, si no s'avancen les eleccions, l'any 2016.
No obstant, Laporta no ha confirmat que acabi sent candidat. Tanmateix, considera que el decret de la Fiscalia d'arxivar la demanda de responsabilitat que va presentar el club contra ell l'exonera de qualsevol responsabilitat econòmica en la seva etapa de president. Laporta, com dèiem, ha explicat que està ple d'il·lusió i que té moltes ganes de fer coses noves pel Barça.
La selecció argentina haurà d'esperar al setembre per assegurar-se la presència en el Mundial de l'any vinent al Brasil.
L'equip d'Alejandro Sabella ha empatat a un a Quito contra l'Equador. Agüero de penal ha avançat l'albiceleste i Castillo ha fet el gol local. Messi, amb poc ritme de competició, ha jugat els últims 30 minuts i Mascherano, per la seva banda, ha estat expulsat per agredir el conductor del carretó sanitari.
Hi ha partit amistós de preparació per a la Copa Confederacions, que comença aquest diumenge. La selecció espanyola va guanyar 2-0 la d'Irlanda en un partit disputat a terres americanes. I finalment, de motor, us expliquem que el pilot alemany Sebastian Vettel continuarà a Red Bull com a mínim 2 anys més.
Vettel ha renovat el contracte amb l'escuderia austríaca fins al 2015. La seva vinculació acabava un any abans, però l'equip s'ha volgut assegurar ja aquesta continuïtat del triple campió del món.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el panorama informatiu d'aquest dimecres i ho fem parlant de l'Arquebisbat de Barcelona, que va emetre ahir un comunicat en què insta a posar els béns de la Fundació de l'Hospital de Sant Pau, la MIA, a disposició de les necessitats de l'hospital, la part de l'Església en aquesta institució. D'aquesta manera, l'Arquebisbat de Barcelona es referia a la situació que viu aquest centre hospitalari. En relació amb els esdeveniments que travessa l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, diu el comunicat, en aquests moments tan delicats de l'economia del país, la diòcesi considera un deure moral ineludible manifestar que la molt il·lustre administració posi els béns de la Fundació a disposició de les necessitats del centre mentre no es redreci la política econòmica i social de la qual tenen cura els poders públics. Canviem de qüestió. La tercera edició del Festival Internacional d'Orgue de Montserrat Abat Cassia Maria Just reunirà aquest any grans professionals de l'instrument i de la música en general. Seran un total de 5 concerts que es faran entre el 29 de juny i el 30 d'agost a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, sempre a les 9 del vespre i amb entrada lliure. Jordi Agustí Piqué, com a director artístic del festival, i Manel Gas, com a coordinador general, van presentar ahir al migdia el certamen a Barcelona. I un apunt de la Santa Seu, el director de la sala de premsa del Vaticà, Federico Lombardi, va anunciar ahir que la propera trobada del grup mix de treball Vietnam-Santa Seu es farà demà dijous i també divendres. La quarta trobada del grup serà al Vaticà, tal i com va acordar-se en la tercera reunió celebrada a Hanoi, a Vietnam, el febrer de l'any passat. L'objectiu d'aquesta trobada és aprofundir i desenvolupar les relacions bilaterals entre el país asiàtic i la Santa Seu. El secretari general del Partit Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, ja va ser rebut en audiència per Benet XVI el 22 de gener passat. En aquella trobada s'havia manifestat el desig de resoldre les qüestions pendents entre Vietnam i la Santa Seu. Passen 5 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Mas traça el full de ruta per culminar la legislatura el 2016. El periòdico, Mas fa esperar Esquerra Republicana. El Punt Avui, corda per estona, diu en referència a la intenció de Mas d'esgotar la legislatura. El diari Ara també sobre aquesta qüestió i a partir de la compareixença d'ahir titula Mas 2016. El País, Europa admet la seva indefensió davant l'espionatge massiu dels Estats Units. El Mundo, grans contractistes de l'Estat donen diners a la fundació del PSOE. Diari ABC, amb la imatge d'una pilota de tennis gran i la bandera espanyola, titula Mas assumeix el pes d'Espanya, sobre la compareixença també d'ahir. I igualment sobre aquest tema, La Razón titula Mas sucumbeix davant de la via Duran. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el periodista i escriptor Joan Safont, que és actualment el director del diari El Matí Digital.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Ara ja fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat hi ha lentitud, aturades intermitents entre Gran Via i la Barceloneta. En sentit Besòs hi ha cua des del Bon Pastor fins al Nus de la Trinitat. Aquesta cua de la ronda litoral en sentit Besòs és culpa de la C-58. En aquesta autopista del Vallès hem tingut un parell d'incidències que han complicat el trànsit, no només sortint de Barcelona en el primer tram, just al primer tram, sinó també d'entrada. Hi ha trams aturades gairebé des de Ripollet fins a la Ciutat Comtal. Això de la C-58, l'autopista del Vallès. A més, també parlem d'alguns problemes. Per exemple, a l'autopista AP7, els vehicles s'aturen a la zona de Mollet, uns 4 quilòmetres de retencions, sentit nord, sentit Girona. Això a l'autopista AP7 és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. A la resta de vies parlem d'aturades habituals, que encara hi són, sobretot en aquestes vies que entren per l'extrem sud de la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui la jornada es presenta assolellada en general, malgrat alguns intervals de núvols baixos que podran aparèixer a punts del Delta de l'Ebre, sobretot al final del dia, i també al vessant nord del Pirineu, fins a primeres hores del matí. Al llarg de la jornada dominarà el sol, si bé creixeran nuvolades a punts del Pirineu prepirineu, que no descartem que puguin deixar caure quatre gotes mal comptades. Les temperatures avui encara pujaran una miqueta més i arribaran fins als 34-35 graus a Ponent, fins als 30 a la resta de l'interior de Catalunya i fins als 26 al litoral i al Pirineu. Demà la jornada serà força semblant, l'únic que creixeran més nuvolades al Pirineu i Prepirineu i els ruixats seran presents amb possibilitat de tempesta i puntualment també de calamars. Les temperatures demà s'estabilitzen. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui us volem presentar la figura del periodista, guionista i escriptor Joan Safont, que és el director del diari El Matí Digital, www.elmatí.cat. És fill de Mataró, on va néixer el 26 de gener de 1984. Té, per tant, 29 anys. Va estudiar a l'Escola GEM de la capital del Maresme i fins a l'any 2002 no va ser quan va començar la carrera de dret a la Universitat Pompeu Fabra. Es va llicenciar 4 anys més tard i després d'una breu temporada en què va intentar descobrir que la professió d'advocat potser no l'havia d'exercir explícitament a nivell operatiu, es va dedicar a escriure, a treballar en el periodisme i, a partir de fa uns pocs anys, dirigeix El Matí Digital. Entre altres feines, ha investigat sobre temes de memòria històrica, és un assidu de l'Ateneu barcelonès, així es defineix, i també prepara, per d'aquí a pocs mesos, una interessant exposició sobre l'abat Marcet, aquell abat tan conegut de Montserrat en la primera meitat del segle XX. Parlem amb Joan Safont, que ens acompanya en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Senyor Joan Safont, per primera vegada benvingut, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com està?
Molt bé, molt bé. Disposat aquí, doncs, a escoltar les vostres preguntes i respondre-les també com pugui.
Gràcies també per la disponibilitat de venir avui i també ho anunciem per als oients de venir sempre que li sigui possible a la tertúlia, almenys d'aquí a final de temporada en aquestes setmanes que ens queden.
Doncs així esperem fer-ho.
Bé, primer de tot, senyor Joan Safont, ens pot comentar breument aquesta exposició que prepara sobre l'abat Marcet, en què consisteix?
Bé, l'abat Marcet, com deies, Ignasi, li toca regir el monestir de Montserrat durant el primer terç del segle XX, fins després de la Guerra Civil, fins als primers anys dels anys 40, ja llavors amb l'abat Escarrer. I per tant li toca viure moments molt intensos, moments molt relacionats amb el context històric en el que viu, no? Ell és un home molt vinculat, molt relacionat amb els ideals de la Catalunya cristiana de Torres i Bages. Conviu i viu doncs, el desenvolupament del catalanisme. És una víctima política, o així el podem definir, de la dictadura de Primo de Rivera i viu doncs, molt dramàticament els fets de la Guerra Civil amb la persecució religiosa i l'abandó de Montserrat i la fugida doncs, a l'exili. A banda d'aquest context històric en el que viu, dins de Montserrat porta a terme una tasca titànica i és potser el creador del Montserrat tal com el coneixem. No? Ja hi havia hagut doncs, els seus predecessors Muntades, Ideàs, que havien posant les bases de la recuperació monàstica, però el verdader recuperador i el verdader constructor del Montserrat, que avui tant estimem i tant ens agrada pujar
i tant ens la sentim com a nostra.
Exacte,
no?
Exacte.
Doncs va ser ell, l'abat.
És l'abat Marcet, des de coses tan pràctiques com el funicular fins doncs, obres interiors del monestir o la mateixa biblioteca, doncs, posar-la en ordre, les publicacions, el constructor del Montserrat modern.
Antoni Maria Marcet, que era fill de Terrassa, on va néixer el 1878, i va viure fins al 1946, va morir a la mateixa abadia de Montserrat. Entre altres feines, també, entre altres aportacions, va iniciar l'any 1906 la revista Montserratina, i bé, doncs, li va tocar, com ens deia ara Joan Safont, un paper molt complicat en el context de la persecució dels anys 30 i també de la Guerra Civil. Aquesta exposició, per anar al gra, telegràficament, quan es presentarà, quan s'exhibirà, en principi?
S'exhibirà i es presentarà a Montserrat. Encara no tenim una data fixada, però esperem properament poder anunciar, i si doncs, en aquest programa m'acolliu, espero donar la notícia.
Doncs tant de bo sigui així. Per tant, seria a Montserrat, al Museu de Montserrat, on...
En alguna instal·lació del Monestir de Montserrat.
Molt bé.
Comptem amb la col·laboració. Per si no ho he dit, l'exposició la dirigeixo jo, però està organitzada per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i compta doncs, amb el suport i amb la assistència i amb l'assessorament de la comunitat de Montserrat.
Parlem ara de la seva tasca periodística, ni que sigui breument, senyor Joan Safont, perquè vostè va estudiar dret, però després la vida li va donar algunes voltes. Ens ho pot explicar una mica més, perquè jo només he fet un tast.
Sí, clar, sovint diem, repetim aquella frase de que els camins del senyor són inescrutables. A vegades els camins també de personals de la vida també són complicats i no són en línies rectes, prenen viaranys. I en el meu cas vaig estudiar dret, tot i que vaig intentar exercir-ho o vaig exercir-lo durant alguna petita temporada. Sempre tenia una vocació periodística que havia començat al Full de Mataró, de les parròquies de Mataró i en altres publicacions més de caire local. I finalment doncs, vaig donar una decisió de prendre-m'ho en sèrio i dir, doncs, aquesta és la professió que vull fer. I bé, doncs, finalment, passant per la universitat, també amb màster de periodisme que vaig fer a Blanquerna, doncs, al final és la professió que més o menys estic portant a terme ara, estic desenvolupant.
Uh-huh. I com és la petita història del Matí Digital, si ens la pot resumir breument?
Bé, el Matí Digital ja és una definició en ell mateix, no? El Matí és un diari dels anys 20 que fa, doncs, 4 anys va ser recuperat per una colla d'impulsors.
Després de moltes dècades desaparegut.
Exacte,
clar.
I amb un format diferent, que és aquest... segona part del nom, que vol dir digital, no?
No s'ha recuperat
a través,
com abans,
a través
d'internet.
I és un diari enfocat a l'opinió, no és un diari d'informació general. Justament, si una cosa permet internet és la informació, i tothom pot estar informat doncs, a través d'agències de notícies, a través del 324, on sigui. I potser el que cal és una reflexió sobre aquesta actualitat, i això és el que intentem oferir des d'una perspectiva doncs, catalanista i sobiranista, o com vulguem dir, no ens amaguem, de forma transversal, i també doncs, amb una òptica de relacionada doncs, amb la doctrina social de l'Església, o amb el pensament cristià, però vaja, també amb una òptica molt oberta, molt transversal.
Per exemple, la portada dins aquesta filosofia d'oferir un aprofundiment en l'actualitat i unes opinions, doncs bàsicament surten requadres amb articles, un editorial que avui és amb el títol La voluntat transparent, doncs suposo que un...
Sí, l'editorial és setmanal. L'editorial és setmanal i es publica normalment el dilluns per marcar una mica la realitat de la setmana.
Amb previsions, com
exacte,
la compareixença d'ahir d'Artur Mas.
Bé, no la teníem gaire prevista, hem de dir, però vaja, sembla que alguna cosa ja la dèiem. Ja semblava que la dèiem. I, bueno, tenim una nòmina de col·laboradors bastant important i almenys podem publicar doncs, 2 o 3 articles nous cada dia, relacionats amb l'actualitat i relacionats doncs, amb diversos temes de cultura, de política, d'esports, quan la temporada doncs, a vegades de futbol està més en forma, ara ja l'hem acabada. Uh-huh. Però vaja, intentem oferir reflexió no excessivament centrada només en la política, sinó en una forma transversal.
I variada, per exemple, entre els col·laboradors doncs tenim Josep Maria Puiggener, també Joan Lluís Pérez Francesc, que també és col·laborador d'aquesta casa a la tertúlia, on ha vingut regularment des de fa anys, també Carles Armengol, Marta Arroyo, en fi, hi ha una àmplia llista, com vostè ens deia.
Content de saber que algun dels nostres col·laboradors també ha vingut
els compartim, exacte.
Exacte.
I funciona el format de diari renovat, digital? Suposo que té un sistema d'enviament per correu electrònic, també.
Sí, cada dia rep un newsletter amb les darreres actualitzacions, amb els nous articles, com dèiem. Cada dia publiquem 2-3 articles nous. Té un ritme de visites doncs, prou intens, comentaris... I bé, doncs, com sempre passa amb els mitjans digitals, no te pots mai adormir, no? Ha d'estar sempre permanent actualització.
Quants anys té de vida o quant temps té de vida al matí?
4 anys.
Sí, ja ho he dit abans, és veritat. Doncs moltes gràcies, Joan Safont, per haver-nos acompanyat avui en l'entrevista i també per la seva disponibilitat a participar a la tertúlia. Avui, evidentment, doncs, també l'animem a quedar-se.
Molt bé, doncs.
Bon dia. Fins ara.
Gràcies.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A mi m'agrada poder triar entre més productes i preus que em permetin estalviar.
Jo busco qualitat, ofertes i estalvi. Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor. Estalviar ara amb les millors ofertes.
I estalvi en properes compres amb el 10% en alimentació, neteja, perfumeria i parafarmàcia.
Fins al 12 de juny, doble estalvi d'Hipercor.
Preu i per millor.
El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Al Club Més Amics volem amics com tu. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quarts i mig de nou a la tertúlia d'actualitat. Avui comptem amb la presència de l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, bon dia.
Des de Girona, des de l'estudi del Bisbat, avui ens acompanya el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gay. Bon dia, senyor Gay. Sí, Josep Víctor Gay, bon dia. Bé, de moment no ens respon, suposem que el tenim allà i saludem novament el periodista i escriptor Joan Safont. Bon dia, senyor Safont.
Bon dia.
Ara sí que ens escolta Josep Víctor Gay, bon dia.
Sí, bon dia. Ben trobats, eren problemes tècnics, aliens...
No es preocupi, no, gràcies. Ja sabem que ens volia saludar, eh? Sí.
Considereu-se saludats.
I tant que sí. Bé, pla de govern fins al 2016 d'Artur Mas, el president català, ahir es va esforçar a donar-nos a entendre que pensa acabar la legislatura, tot i que després de les eleccions del novembre passat semblava que hi hauria més inestabilitat. com interpreten això, en tot cas? Que vol anar...
Jo, en primer lloc, el que voldria fer és un cert exercici d'autocrítica periodística, perquè potser els periodistes vam posar molt d'èmfasi en el que podia passar ahir, especialment doncs, algun diari va generar unes expectatives que ahir potser es van desinflar una mica quan el president Mas va comparèixer per presentar aquest pla. Com deies, el pla, potser la notícia més important que té és que esgota la legislatura fins al 2016, perquè fins ara havíem coquetejat en alguns moments amb eleccions anticipades de... No, hi ha unes noves eleccions anticipades abans d'aquesta data. Potser la notícia és més important és que la legislatura es pensa esgotar fins al 2016.
I que hi ha pla de govern, per tant.
I que hi ha pla de govern, però no hi ha cap conill que es tregui del barret. De fet, és un pla molt pragmàtic i molt poc de fer volar masses coloms, que és el que potser la premsa havíem generat, no?, unes expectatives de grans canvis, de grans terrabastalls.
Sí, potser canviaria de socis, fins i tot, o renunciaria al procés sobiranista. No s'havia especulat com una cosa segura, però...
Sí, però és veritat el que diu el Joan, de que es parlava que ens explicaria una mica el seu projecte d'estat a partir d'ara, no? I realment pues, no va ser així. Va parlar que no... diguéssim que deixaria, que esgotaria la legislatura... Bueno, no ha de deixar de ser un desig, doncs ja veurem què passa amb aquesta famosa consulta, perquè si la consulta no li surt bé, jo crec que no podrà aspirar a estar aquí fins al 2016. I respecte a la consulta, jo també vaig trobar interessant que cada vegada jo crec que va perdent més pes des del moment en què no serà vinculant. Si no és vinculant, diguéssim, bueno, pues no deixa de ser una consulta que pot moralment significar alguna cosa, però legalment, des de luego, no serà així. I per tant, jo crec que cada vegada això va més a algo que és com un desig més que una realitat, no? Mm-hmm.
Senyor Gai, com ho veu vostè?
Bé, jo he tingut ocasió de tenir, perquè no és cap document secret ni molt menys, doncs el programa de govern de Convergència i Unió que es va presentar a les darreres eleccions. Doncs el que ahir va presentar el president no és altra cosa que aquest pla o aquest programa, el que era programa d'una candidatura, ara s'ha transformat en normes ja de govern concretes. Bàsicament, per exemple, es parla d'administració de la tresoreria de l'administració social catalana. Ja sé que és molt llarg, això, eh? Uh-huh. Però vol dir exactament, es pot dir en dues paraules, que és seguretat social. O sigui, incorporar la seguretat social doncs a l'administració catalana. Ja veurem si se'n surt d'això, no? Perquè, esclar, no és fàcil. Gestió d'energia i una llista d'infraestructures. Això és un programa de govern i punt que, insisteixo, aquests tres elements, entre molts d'altres dels anunciats ahir, ja estaven en el programa de Convergència i Unió de les darreres eleccions. Per tant, doncs, novetats, em penso que no n'hi ha gaires. Uh-huh. No? El que passa és que els programes electorals, primera, que se n'editen molt pocs, es fan resums, es fan fulletons, però el programa de govern, doncs, els partits i coalicions serioses, doncs, és allò que d'estudiants en dèiem un totxo, no? Per tant, sí. Doncs, no hi ha allò, i també estic d'acord en què allò de la consulta, ja diuen, si no es farà el 2014, es farà el 2015, si no es farà el 2015... I sembla que hi ha el compromís de fer-ho en aquesta legislatura, doncs, prevista fins al 2016, i avançar les eleccions ens podria portar un entorn, em sembla a mi, bastant italianitzant en aquest sentit, i això no és massa bo, em sembla.
En aquesta línia hi ha dues claus. Primer, intentar respondre a la pregunta què passa si no es fa la consulta el 2014. Esquerra, en això, sembla jugar una carta molt estricta. Mm-hmm. Potser insinuant que que es desvincularia com a soci parlamentari del govern, si no passa això. Si
de
no
fet, ahir el president Mas no va dir en cap moment que la consulta no es fes el 2014.
Però tampoc va dir que es faria amb tota seguretat.
No va posar la data, que és el que li està exigint Esquerra, no? Esquerra està exigint o està demanant una data, i potser una mica de l'expectativa mediàtica que hi havia generat era si possiblement es deia alguna referència a aquesta data. Ahir no es va dir, però tampoc es, o sigui, no es va dir ni el 2014 ni el 2015, només es va dir que continuaria la legislatura, es fes la consulta 2014 o el 2015. Això va tranquil·litzar una mica la possibilitat de que hi haguessin unes noves eleccions, tant per caiguda del govern imminent o per celebració de la consulta o no celebració a l'any vinent, i amb aquelles hipotètiques eleccions referendàries que havíem dit en algun moment. Sembla que l'horitzó d'unes eleccions referendàries o plebiscitàries de moment queda...
S'esvaeix.
Queda, almenys per la voluntat de la direcció del govern, no, ell, no de tots els partits, clar.
Clar. Potser té la lliçó apresa, Artur Mas, del que va fer ara fa un any gairebé. És a dir, té en el cap no repetir allò, perquè potser ho considera d'alguna manera un error, aquesta convocatòria electoral avançada.
Jo crec que la deu considerar, almenys en el seu fuero interno, un error, no? Jo, com el Joan, penso que ell s'ha enrocat amb aquesta pròpia consulta. O sigui, ara, en aquests moments, i més que mai, té una oposició per part del govern central, com no podia ser d'una altra manera, una oposició per part del Tribunal Constitucional, una oposició dintre del seu propi partit, perquè els d'Unió no estan per la labor, i això ja veurem com queda, però vull dir, no aniran de viatge junts.
Almenys una part important d'Unió, durant Lleida.
Una no part tots. Important, bastant important, no? I després, tampoc, i també li van oposició, estan d'acord, pues, a la resta de partits, com és el Partit Popular, com és el PSC, amb la qual jo crec que aquesta espècie, diguéssim, de discurs polític sobre la consulta, que és el leitmotiv d'aquesta segona legislatura, li està sortint, i ho dic amb pena, ho dic sincerament amb pena, perquè m'agradaria que no fos així, li està sortint molt malament al senyor Artur Mas. I ho dic no amb pena per quan a la consulta, amb la que jo no estic d'acord, en quant a que realment un partit de govern el que tindria que fer és governar més enllà, diguéssim, de treure doncs, aquest discurs, que per mi és una mica doncs, una intenció de poder distreure el ciutadà respecte als problemes més importants, que no és aquest realment.
Què pensen els altres de la consulta? També estan a favor, en aquest cas, de la consulta?
Home, jo penso que, a més, jo diria que la consulta i el dret a decidir estan d'acord una àmplia majoria del Parlament de Catalunya. Jo no diria que és un desig només d'un diputat, en aquest cas d'Artur Mas, o dels 20 d'Esquerra Republicana, sinó que les votacions en el Parlament sobre el dret a decidir han sigut prou àmplies per obtenir la majoria absoluta de la cambra.
La qüestió és si a nivell pràctic és viable aquesta consulta, si hi ha la possibilitat de negociar-la.
Bé, abans el Lluís deia que no seria vinculant, i això ho feia... El fet de que fos vinculant o no la feia més important o menys. De fet, a Espanya no hi ha referèndums vinculants. Tots els referèndums són consultius, són per veure l'estat d'opinió, però ni el de l'OTAN, ni el de la Constitució Europea, ni cap tipus de referèndum.
La Constitució espanyola sí que ho era, no? Per això...
Sí, però prèvia a la pròpia Constitució.
Clar, clar, clar.
I en el cas de les reformes de la pròpia Constitució. Però, clar, tots els referèndums que s'han celebrat posteriorment no són vinculants. I s'han celebrat amb tota legalitat i amb tota...
I amb tota normalitat.
I amb tota normalitat.
I han servit per ratificar uns textos, en aquest cas.
El fet de testar l'opinió de la ciutadania, tingui caràcter vinculant, directe o no, home, és un termòmetre que tampoc es pot obviar, no? I per un polític actuar... mirant què diu la ciutadania i després fent al revés seria... Home, quedaria en una posició bastant en entredit.
si Joan Safont està a favor de la consulta, Lluís Batlló ha dit que està en contra. El que passa és que suposo que les raons deuen ser també molt transversals o molt diverses per estar a favor o per estar en contra.
Sí, jo crec que finalment aquí hi ha una raó, diguéssim, subjectiva del que un entén com el seu país, no hi ha més. I és que al final és una qüestió...
Absolutament personal.
Sí.
De tota manera, és possible que se celebri aquesta consulta sense uns trencaments forts a nivell de la legalitat actual, a nivell constitucional?
És que el que diu el Joan és veritat. Dius, vale, el referèndum no té per què ser vinculant, i és així, no? El que passa és que la diferència del referèndum que tu deies amb la OTAN és que el govern, a partir del referèndum, podia integrar-se en la OTAN legalment. En canvi, el govern català, a partir del referèndum, no pot legalment extindir-se del resta del país. Amb la qual...
El referèndum de l'OTAN va ser posterior a la integració d'Espanya a l'OTAN.
Bueno, pues qualsevol altre referèndum.
Si era un referèndum sobre la sortida o no...
Sobre l'opinió que tenia la ciutadania sobre
la referència. Un mal exemple, però en
qualsevol cas... Mantenir-se o no a l'OTAN.
Però en qualsevol cas, diguéssim, el govern podia fer cas als ciutadans.
Aquí, de fet, va dir en aquella ocasió, tot i que no era vinculant, aquí matisem el que deia Joan Safont, sí que el govern espanyol de Felipe González aleshores va dir que el tindria en compte, és a dir, que si s'hagués votat que no, hauríem sortit de l'OTAN. Sí.
Clar, aquí és diferent, perquè aquí el senyor Mas legalment no podrà fer cas als ciutadans en el cas de que el referèndum sortís positiu per als seus interessos, diguéssim.
Positiu vol dir vostè
que sortís a favor de la independència. Bueno, ojo, ja veurem com es fa la pregunta, perquè els polítics, déu-n'hi-do, faran una pregunta que al final hasta jo votaré que sí.
Jo diria que ja no seria una qüestió només del president Mas, sinó el president Rajoy, com podria gestionar saber que X ciutadans doncs, de l'estat espanyol prefereixen un estat independent que no pas la permanència a l'estat que ell regeix, que ell governa. Això també seria una patata calenta o un dossier obert molt sobre la taula de...
Mira, et dic una cosa, Joan, massa calenta. Jo crec que no ens hem d'escalfar tants perquè al final, no sé...
No, jo deia una patata, no deia més.
Seria una de les raons...
Que és dolent, perquè és una confrontació que si això succeeix serà una confrontació duríssima.
Senyor...
Bueno, ja hem tingut, ja aquí en el dossier, ja tenim, en el dossier de premsa ja tenim algun que està molt, molt rescalfat.
Es refereix vostè a Rajoy o a algun predecessor
seu? Algun predecessor seu que està reescalfat darrerament.
Els musculitos, els musculitos.
Bé, senyor Gai, perdoni, que també pot intervenir sobre el que hem estat comentant ara, sobre la consulta, per exemple.
Bé, jo crec que l'estat espanyol, en el seu conjunt, la cultura del referèndum no hi és. Hi ha uns precedents nefastos, uns anys molt durs que també se'n feien de referèndums, i si ho comparem doncs, amb el país més avançat en aquest sentit que tenia Europa, doncs, que és la Confederació Suïssa, de vegades els resultats dels referèndums a Suïssa, segons quins temes, a quins preocupen, per exemple, fa uns quants dies, molt pocs dies, la setmana passada concretament, hi va haver dos referèndums a Suïssa, no? I un d'ells era per endurir d'una manera notable les condicions per pels estrangers que demanen asil polític, etc. No? Però és una fórmula habitual, gairebé diria normal. La setmana que no hi ha un referèndum a Suïssa es deuen sorprendre els ciutadans suïssos, no? Però que és una fórmula que jo crec que progressivament, perquè quan no tens aquesta cultura, doncs seria bo implantar-la, ajuda a orientar la política dels diferents governs, ja siguin estatals, si seguim amb l'exemple suís, seria confederal, i a nivell fins i tot cantonal, i finalment municipal. Per tant, doncs, anem per aquí, siguin vinculants o no ho sigui, però d'alguna manera és posar a l'administració, als diferents nivells de l'administració, escolti, la ciutadania respecte a aquest tema, i això a la ciutat de Barcelona, tenim un exemple no massa llunyà, que es referia a la Diagonal, a la reforma de la Diagonal, si no vaig equivocat, no? I l'Ajuntament d'aquell moment, l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment, en va prendre bona nota. Per tant, penso que els referèndums, per concepte democràtic, són molt saludables. i molt, fins i tot gosaria dir que necessaris.
Doncs hi ha una cosa, jo, la veritat, Josep Víctor, veig que sí que és veritat que hi ha alguna matèria que és bona donar un referèndum per veure què opina el ciutadà, però tampoc crec que els polítics puguin traspassar al ciutadà la responsabilitat de decidir això, segons quines coses d'estat,
d'acord,
dius, bueno, pues la Diagonal, vale, tothom pot opinar, per dir-ho així, no? Però hi ha altres coses, el ciutadà, diguéssim, en general, no ens dediquem a la política, per tant, és possible que no tinguem totes les, diguéssim, els paràmetres necessaris d'informació per poder decidir sobre segons quins aspectes. A mi em dona una mica de por.
També és veritat que votem cada 4 anys...
Ja és un referèndum.
Perquè... Però també és veritat que potser no és bo per la democràcia que ens quedem només en això, no? En el vot cada 4 anys. Allò, vota i calla, allò que diuen de vegades els
crítics. Home, de moment el que està clar és que amb només votant cada 4 anys l'esperit democràtic no s'acalla, no? Tots tenim voluntat de dir la nostra i de participar. I quan justament està en entredit aquesta democràcia, la manera de reformar-la és donant més opcions a la gent per poder dir la seva. Em sembla que limitar-nos només als 4 anys i encara, i potser hi hauria qui pensaria que sí, cada 6...
Sí, però mira, Joan, mira el que va passar amb els referèndums aquells també per la independència, que van començar aquí...
Les consultes d'Arenys de Munt i a diversos pobles.
Aquí què passa? Que solament anava a votar els que estaven a favor. Això ja és la meva opinió, però era així. Els que estaven en contra, com que no era vinculat, doncs per a què anar a votar?
Sortia un 5, un 8% en contra.
Claro, però vull dir que després es donen aquestes coses que no ho veixen amb una realitat...
Potser aquella experiència ciutadana que hem valorat moltes vegades aquí, clar, era organitzada més aviat per partidaris de la independència.
Sí, clar, llavors els contraris no anaven a la
però
platja.
Però no deixava de ser una iniciativa cívica, també.
Sí,
no?
Molt maca.
No era la...
Sí, a veure, qui no diu res, qui calla no diu res, i per tant no està ni a favor ni en contra. Mm-hmm. Vull dir, qui no va anar a votar, tampoc no es pot presumir que tots els que no van anar a votar amb aquestes
consultes de
Barcelona, diguessin que sí o que no. Mm-hmm. O que s'extinguessin, potser... el mateix caràcter de no tenir una voluntat més enllà d'expressar un estat d'ànim feia que hi hagués gent que no hi anés, però déu-n'hi-do la quantitat de ciutadans que en el conjunt de Catalunya van participar-hi i sobretot es van implicar en l'organització i en el funcionament. Mm.
Bueno, estaven tots los que eren, no, que es diu allò. Vull dir, però los que no eren, doncs no estaven en aquell moment. Jo penso que era així, la veritat.
No, jo crec que quan hi ha un tema important, la ciutadania respon. Podem, els que tenim doncs prou edat, podem recordar doncs aquests referèndums constitucionals de l'Estatut i de la mateixa OTAN, no? Va ser una crida a la ciutadania, és un tema important o molt important, i en aquestes circumstàncies respon. També és cert que estic totalment d'acord en que si es tracta d'una iniciativa cívica, doncs la resposta és una; si és una iniciativa estatal, doncs, o del govern del país, n'és una altra. I naturalment el tema, jo he posat abans l'exemple suís del seguit de referèndums, normalment la participació dels ciutadans suïssos amb la majoria dels referèndums que s'organitzen és molt baixa. Normalment està per sota del 50% de la participació, possiblement perquè en fan tants, no?
I se'n fan molts, fins i tot coincidint, fent-los coincidir amb eleccions legislatives especials, sí, sí, o amb eleccions presidencials, en el cas dels Estats Units. Sí, és una altra història.
Sí, als Estats Units la legislació és més restrictiva en quant a les dates de a convocatòria, no? Els dies que hi ha eleccions presidencials o parcials, perquè hi ha eleccions cada 2 anys als Estats Units, aquell dia es voten coses tan singulars.
Si mirem la llista ja ho sabem.
Sí. Hi ha butlletes que són pitjors que, en quant a extensió en paper, que la declaració de la renda. Sí, no? Sí. Voten des del xèrif fins al jutge, sí.
Arriben aquests extrems. Fins i tot s'ha arribat a votar si una vorera ha de ser ampla o estreta a l'estat de Califòrnia, per exemple.
Sí, també aprofiten referèndums, no? Si sobre l'energia nuclear, aquell estat, etcètera, etcètera.
Els matrimonis homosexuals, que han sortit molt sovint també en temes de votacions als Estats Units. Bé, senyors, no ens podem allargar. Avui a la tertúlia ens han acompanyat el periodista Joan Safont, l'advocat penalista Lluís Batlló i el també periodista Josep Víctor Gay. Només una pregunta molt breu sobre el que va dir ahir Rajoy en relació amb el creixement econòmic i la creació de llocs de treball, quan precisament segueix viu aquest possible diàleg amb Catalunya per la celebració de la consulta i també pel sistema de finançament autonòmic. No parlarem d'Aznar, ja que vostè l'esmentava, senyor Sánchez.
No.
Parlem de Rajoy.
Aznar està amb el seu vigor, amb el seu renovat. Home, Rajoy, de moment, ha sigut més aviat passiu en política. Diu que la política econòmica està dirigida a créixer, diré.
En això coincidim tots, no? Hi ha un consens
sí,
de fons.
Sí, és que la veig molt òbvia.
A mi el senyor Rajoy em recorda, i no és cap idea original, hi ha una figura, ja sé que tampoc està gaire de moda, el símil dels toros, hi ha una figura que en diuen Don Tancredo. El Tancredo és una figura amb una cursa de braus que se situa, és a dir, una figura humana, diguem així, no? Un personatge que se situa immòbil al mig de la plaça, no? El toro surt, esclar, no veu que es mogui, que porti cap, llavors el toro normalment no li fa res, no? Si sembla, doncs, que el senyor Rajoy, aquesta figura taurina li deu agradar, no? Perquè ell es queda quiet i diu, ja passarà.
Allò que en diem, qui dia passa, any empeny.
Any empeny, sí.
Ho deixarem aquí. Moltes gràcies per la seva participació, Joan Safont, agraït especialment per la seva presència avui per primera vegada. Esperem retrobar-lo en principi cada dues setmanes els dijous. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Fins aviat a la tertúlia. Gràcies també a Lluís Batlló i Josep Víctor Gay des de Girona. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Passa un minut de les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlarem amb l'escriptor, autor d'un llibre sobre el cervell i la música. És Jordi Jauset, que ens visitarà en els propers minuts. També parlem amb el nou president electe de l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Domènec Ros, i tindrem l'espai naturalment amb el doctor Pros. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Comencem repassant les notícies més destacades. Operació policial contra el terrorisme islamista a Barcelona. La policia espanyola ha detingut 5 persones d'origen tunisià per la seva suposada vinculació amb el terrorisme islamista internacional. Segons fonts policials, la primera detenció l'haurien fet a la zona dels Encants de la capital catalana. El dispositiu policial, però, s'ha engegat aquesta matinada passada i encara continuarà obert, per la qual cosa no es descarta que hi puguin haver més detencions. Ara els agents estarien fent escorcolls a diversos habitatges de 9 barris, el Besòs i també les Glòries. La ràdio-televisió pública de Grècia ha deixat d'emetre aquesta mitjanit de manera fulminant per ordre del govern d'Atenes. Era la fi de 75 anys d'història i d'aquesta manera Grècia es convertiria en el primer país europeu que no té ràdio i televisió públiques. Els treballadors que s'han mostrat disposats a organitzar l'autogestió reivindiquen que el dret a la informació és un dret fonamental dels ciutadans i critiquen l'executiu per dir que l'ENS és massa car. Encara en clau internacional, nova nit d'enfrontaments a Turquia a la plaça Taksim d'Istanbul. La policia ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per fer fora els manifestants que ahir van ser desallotjats en dues ocasions. Segons les autoritats turques, hi ha una trentena de ferits. De la seva banda, el Col·legi de Metges amplia la xifra a centenars de ferits, 5 d'ells greus. El pacient a qui es va fer el primer trasplantament de cara a l'estat espanyol i el vuitè del món ha mort a les Canàries. L'home de 46 anys i del qual se'n desconeix la identitat va ser operat pel cirurgià Pedro Cavadas l'agost del 2009. La seva mort, però, no té res a veure amb les seqüeles del trasplantament que se li va fer a l'Hospital de la Fe de València, segons fonts hospitalàries. I els representants sindicals de la taula de la funció pública continuen tancats a la seu del Departament d'Empresa i Ocupació després de suspendre's la reunió que tenien amb el govern català i on els sindicats exigien la retirada de la mesura
que deixarà, atenció, sense una paga extra als 200.000 funcionaris de la Generalitat.
En les relacions mercantils, el principi de gratuïtat i la lògica del do poden i han de tenir espai en l'activitat econòmica ordinària. Aquesta és una exigència de l'home en el moment actual, una exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest estiu, la bossa de la piscina i la de la platja em tocarà portar-les ben plenes.
Ah, sí? Per què?
Perquè l'estiu fantàstic del Corte Inglés hi ha el 20% de descompte en una selecció de tovalloles i bosses de platja. Tovalloles des de 19,99 i bosses des de 9,60 €.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Parlarem durant els propers minuts del llibre titulat Cerebro y Música, una pareja saludable. La música, una de les arts més preuades, és sens dubte una activitat que requereix grans recursos cognitius. Els científics consideren la música una de les activitats més complexes que la ment pot gestionar en el seu interior i fer expressar a l'ésser humà de cara a l'exterior, ja que tant la percepció com l'execució musical mobilitzen diverses àrees del cervell, les anomenades corticals i subcorticals, que impliquen la totalitat de la massa encefàlica. Potser aquesta és la raó per la qual alguns estudis assumeixen i fins i tot enfatitzen com a plausible la influència positiva de la música en el desenvolupament d'altres habilitats del coneixement, particularment les relacionades amb el llenguatge, el càlcul, la memòria verbal i el raonament del temps i de l'espai. D'aquest interessant estudi volem parlar durant els propers minuts, com dèiem, amb el seu autor, Jordi Àngel Jauset, que ens acompanyarà en directe aquí a Ràdio Estel. Jordi Àngel Jauset és fill de Lleida, on va néixer l'any 1955. És doctor en comunicació, enginyer i músic, així com màster en administració d'empreses i en psicobiologia i neurociència cognitiva. És professor d'economia a la Universitat Ramon Llull i de psicologia de la música amb diversos màsters universitaris de musicoteràpia. De jove va ser guardonat amb importants premis internacionals com a instrumentista musical. Ara es dedica a l'estudi de la relació entre el cervell i la música. Parlem, sobretot avui, per això, del llibre Cerebro y Música, una pareja saludable. Ja és amb nosaltres, senyor Jordi Àngel Jauset. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Encantat de compartir aquesta estona amb tots vosaltres.
Nosaltres també estem encantats de tenir-lo, perquè em sembla que reflexionar sobre la música i la relació amb el cervell pot ser molt interessant per a molts dels qui ens escolten. Aquest llibre parla dels recursos cognitius que requereix la música. Quina incidència té la música en el cervell i en les principals funcions de l'ésser humà a partir del cervell?
A veure, la música és un estímul realment complex. De fet, és curiós perquè el seu origen és simplement una vibració que es tradueix en una variació de la pressió atmosfèrica. I aquesta variació nosaltres la captem a través del sistema auditiu i a partir d'aquí hi ha una conversió en impulsos elèctrics, impulsos nerviosos, i tot això es deriva a través de diverses parts del nostre cervell, en unes àrees que són més corticals, altres més subcorticals. En definitiva, per poder traduir d'alguna manera aquesta variació amb què és la melodia, amb què és l'harmonia, amb què és el patró rítmic, i alhora, a més de fer aquesta traducció, intervé evidentment tota la part que és emocional, emocional i cognitiva. Realment s'ha comprovat que la música és una eina molt important per estudiar d'alguna manera el funcionament del nostre cervell.
La música, per tant, entra i ens diu moltes coses, ens dona molta informació en el cervell.
La música és un estímul al qual jo diria que el cervell dona una resposta bioquímica que és gairebé automàtica, però que, de fet, està modulada per les nostres característiques individuals.
Quina importància, doncs, té l'estudi neurocientífic de la música a l'hora d'investigar la incidència d'aquesta mateixa música i també la inquietud i la vocació que molta gent pot arribar a tenir per la música?
Bé, doncs, avui dia, de fet, no estem inventant res nou, sinó que estem fent és comprovant totes aquelles coses que ja deien els antics egipcis, els antics grecs, i que al llarg de la història hi ha moltes anècdotes. La gran avantatge d'avui dia és que a través de les tècniques de neuroimatge podem realment veure què succeeix en el cervell quan estem enfront davant d'un estímul musical. Aleshores, a través d'uns algoritmes determinats i determinats colors, el que es pot fer és correlacionar aquelles àrees del cervell on hi ha molta activitat, bàsicament es tradueix en un consum d'oxigen, i podem relacionar que aquella àrea està molt activa quan estem enfront de determinats estímuls musicals. A partir d'aquí, doncs, els estudis ens indiquen que hi ha modificacions o variacions de neurotransmissors, hi ha modificacions d'hormones, i, evidentment, tot això ens afecta d'una manera molt directa, tant amb el nostre sistema fisiològic com amb el cognitiu i emocional.
Avui estem parlant amb Jordi Àngel Jauzet, escriptor, autor del llibre Cerebro i música, una pareja saludable, un treball sobre les claus de la neurociència musical. El llibre, amb pròleg de Mara Diersen, està editat en castellà per l'editorial Círculo Rojo. Aquest llibre us l'oferim, amics oients. Si voleu entrar en el sorteig d'aquest volum, podeu trucar-nos a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772, i entrareu en els propers minuts en els sorteig que farem a partir de les vostres trucades. Senyor Jordi Àngel Jauzet, podríem dir moltes coses, evidentment, sobre l'impacte de la música, i aquí segur que entre els oients trobaríem moltes sensacions que ens explicarien a partir de què els diu la música,
sí,
no?
Sí.
Molta gent diu, a mi m'anima quan estic desanimat, o em provoca records del passat. A partir dels fonaments del llibre Cerebro i música, una pareja saludable, com respon, com podem dir que en general, si és que hi ha teories unificades, com respon el nostre cervell davant de la música?
A veure, les primeres mesures que es van fer a nivell fisiològic van estar l'any 1918 i ja es va observar com determinades obres musicals, en funció de la seva estructura, com per exemple la seva harmonia o el seu tempo o el seu ritme, afectava les constants fisiològiques. És a dir, augmentava o disminuïa el ritme cardíac, el ritme respiratori. Això va ser començaments del segle XX. Però ja sabem que, per exemple, Plató o Aristòtel ja ens deien que la música era un aliment per la nostra ànima, no? Perquè ens afectava molt l'estat d'ànim. Ens afecta l'estat d'ànim perquè modifica, tal com he comentat abans, tot aquest sistema de neurotransmissors, perquè la música ens afecta a través del sistema emocional en diferents àrees. Aleshores, és cert, hi ha un determinat tipus de música que en general podríem dir que ens pot animar, i altre tipus de música que en funció del seu ritme o de la seva melodia podem dir que ens pot entristir. però de fet no es poden establir uns patrons genèrics per a tothom, perquè no hem d'oblidar que cada un de nosaltres som diferents, tenim les nostres experiències, les nostres vivències, i això és al final el que modularà l'efecte que ens pot aportar aquesta música.
Abans d'aquesta entrevista, per exemple, vostè, senyor Jordi Jauset, ens parlava de la música de Ràdio Estel. Nosaltres tenim molts inputs de la gent que ens escolta. Normalment ens diu que és una música que els acompanya molt, com de companyia, com de...
Sí,
com
personalment, de personalment puc dir que és una música ideal per treballar, per estudiar, per estar relaxat, per estar acompanyat, sí, és cert.
Com podem recórrer a la música per millorar el nostre benestar i la nostra qualitat de vida, per exemple, si estem baixos anímicament o si estem, al contrari, molt tensionats o molt nerviosos per determinats esdeveniments?
Sí, hi ha un dit que és que el millor musicoterapeuta som nosaltres mateixos, perquè de fet sabem quina és la música que ens afecta d'una manera o d'una altra. Però si ja es tracta d'una determinada malaltia, necessitem posar-nos en mà d'un musicoterapeuta professional. Per una raó molt bàsica, no oblidem que la música és un instrument i, per tant, ens pot beneficiar o ens pot perjudicar. Hi ha casos en què s'ha comentat que la música ha estat utilitzada com una eina de tortura en establiments penitenciaris, o inclús hi ha persones que, davant determinades obres musicals, tenen atacs epilèptics. Per tant, hem d'anar molt en compte perquè és un instrument, com comentava abans. La música ens pot ajudar doncs, a moltíssimes malalties, per exemple, quan hem patit un ictus, amb problemes de Parkinson, per millorar la nostra mobilitat. Inclús hi ha experiments amb nadons prematurs que s'observa que escoltant música clàssica doncs, guanyen pes.
Fins i tot a dintre del ventre de la mare es diu que els nadons, els fetus, reben aquests estímuls musicals també, oi? I
sí, de fet
el so... Fins i tot pot influir en el futur.
El so és una vibració que es percep, no només a través del sistema auditiu, sinó també a través del tacte i a través de la pell, i per tant el feto també rep aquests estímuls.
Podríem seguir amb moltes coses. La veritat és que ens quedem amb ganes perquè aquesta conversa amb Jordi Àngel Jauset, que és enginyer, doctor en comunicació i músic, autor del llibre Cerebro i música, una pareja saludable, ha estat d'allò més interessant. En tot cas, deixem en mans dels oients, si poden llegir aquest llibre, el discerniment del que són els criteris bàsics. Suposo que és un llibre que pot llegir molta gent, encara que tingui conceptes tècnics.
Sí, la intenció és que és un llibre per a totes aquelles persones als que els agrada la música, la neurociència, i saber com el cervell processa la música.
Doncs esperem que vagi bé la difusió d'un llibre que ara s'ha publicat i que, vaja, segur que ajudarà molta gent dins el que vostè mateix deia, no? Que la música pot fer un gran bé i un gran mal, també s'ha de vigilar. Normalment fa bé, ja sabem, la música està al servei del bé i el benestar de les persones. Que vagi molt bé, senyor Jordi Àngel Jauset, fins una propera ocasió. Ja li podem assegurar que han trucat uns quants oients interessats pel llibre en el moment en què hem donat el telèfon. O sigui que l'èxit està assegurat pel que fa a la nostra petita parcel·la, els
molt
oients
bé.
Nostres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, fins una propera ocasió. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
L'Institut d'Estudis Catalans celebrava eleccions dilluns i Joan Domènec Ros era l'escollit per fer de president d'aquest organisme, l'IEC, per als propers 4 anys, a partir del setembre, i amb un total de 153 vots a favor, 23 en blanc i 2 nuls. Va ser en el ple celebrat, com dèiem, aquest dilluns. La participació va ser del 81%. Joan Domènec Ros, de fet, era l'únic candidat que optava a la presidència per substituir Salvador Giné, que ja havia anunciat que no es presentaria a la reelecció després d'un mandat doble que ha anat del 2005 a aquest 2013. El nou president començarà a exercir el càrrec, concretament l'1 de setembre. És l'apunt que ens ha preparat el Gerard Carrión. Gerard, bon dia novament.
Hola, Ignasi, bon dia. Joan Domènec Ros és catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i actualment vicepresident en funcions de l'Institut. Formarà un equip de govern integrat per Joaquim Agulló i Jaume de Puig com a vicepresidents i Romà Scales com a secretari general. El nou president començarà a exercir el càrrec el proper dia 1 de setembre. Doncs ens atén des de l'altra banda del fil telefònic el senyor Joan Domènec Ros. Senyor Ros, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia i benvingut.
Ens podria explicar quins són i quins seran els principals eixos bàsics del seu mandat? Vostè va dir el dilluns que continuarà amb la gran tasca feta per Enric Prat de la Riba i fer investigació, divulgar-la i contribuir que avanci.
Sí, l'Institut d'Estudis Catalans, des de la seva fundació, ara fa poc més d'un segle, ha fet això. Va ser fundat perquè la universitat de llavors no tenia l'empenta ni el nivell que calia per un país tal com el veia Prat de la Riba. I això ho ha estat fent en èpoques de bonança i en èpoques de persecució. No canviarem aquesta pauta, tant les seccions integrades per membres experts en diferents àmbits de la ciència i de la cultura com les 28 societats filials que forma l'Institut treballen en els seus camps respectius, pràcticament tots els camps de la ciència i de les humanitats, i això ho seguirem fent. Ho haurem de fer en unes condicions que no són les més favorables, per les retallades econòmiques. L'Institut es nodreix en un 70% de les aportacions de les administracions, bàsicament de la Generalitat, i les retallades ens han afectat aquests darrers anys i és previsible, és trist, però és previsible que ens afectin en el futur. Però, bé, doncs, si amb certs tipus d'activitats una retallada del pressupost difícilment es pot absorbir sense problemes, en el que fa a la recerca, a l'estudi, ho haurem de fer i sembla que és més fàcil de poder-ho absorbir.
Com en recordava el president sortint, el Salvador Giné, vostè haurà de fer front a uns temps molt complicats, un moment històric delicat, com és els atacs que rebem doncs, a la llengua catalana. Vostès impulsaran alguna campanya així d'una manera contundent, una campanya forta per defensar el país i la llengua?
L'Institut normalment no es dedica a impulsar campanyes. El que fa, quan cal, quan surten els mitjans, ja sigui doncs en ambients polítics o els que sigui, quan surten disbarats, quan es diuen coses que des del punt de vista de la ciència no es poden sostenir, que estan absolutament renyides amb la veritat, que tal com entén el científic, llavors sí que sortim a la palestra i diem el que hem de dir. Això ho hem fet darrerament amb la PAO, ho vàrem fer en el cas de doncs els decrets o les normes que tant el govern central com el govern de les Illes Balears estan impulsant, que afecten, entre altres coses, a la llengua, però no ho fem de manera sistemàtica.
El que vostès donen suport sí que a les campanyes d'Òmnium Cultural, això sí que ho continuaran fent.
No sempre és així. Vaja, m'explico. Hi ha campanyes que ens semblen que són importants pel país, que personalment els membres de l'Institut, hi ha membres de l'Institut que són socis d'Òmnium Cultural, naturalment, que hi poden donar suport, però no a totes de manera automàtica, per dir-ho així. No? Per exemple, ara fa pocs dies hem presentat no una campanya, sinó unes jornades de reflexió acadèmica sobre el camí cap a la independència, que en diem qüestions d'estat, i que consisteix en que diversos experts en camps diferents reflexionaran, debatran sobre aspectes econòmics, de llengua, d'educació, de ciència, etc., en el camí cap a la independència. I ens sembla que això ho hem de fer, que els científics, els acadèmics, han de poder opinar sobre aquests temes, però això no vol dir que automàticament una campanya que pot ser molt meritòria, que faci Òmnium o qualsevol altra entitat de sortir al carrer per reclamar una cosa, qualsevol cosa, el que sigui, que ens hi afegim automàticament. L'Institut no ho fa, això.
Pel que fa a aquestes campanyes, aquesta campanya sobre el tema de la independència, des del vessant cristià també participarà algú?
Bé, en aquest sentit, de la mateixa manera que l'Institut és una acadèmia, una entitat apolítica, també és aconfessional, de manera que dintre de l'Institut hi ha, en fi, no sé si hi ha algun islamista, però hi ha...
De totes les creences, vaja, de diferents creences.
Hi ha cristians, hi ha agnòstics, hi ha protestants, hi ha, doncs, que confessen la fe jueva, i no ens en preocupem. El que ens interessa és que els membres de l'Institut tinguin un currículum investigador, docent, d'activitat cultural i d'amor pel país, important, i és això el que mirem.
Doncs queda clar, l'Institut d'Estudis Catalans és una acadèmia, és l'òrgan màxim de gestió, defensa i adequació de la llengua catalana a cada moment històric, i celebrem que, doncs, amb aquest moment històric també del canvi de presidència, pugui continuar endavant amb la seva tasca. Agraïm molt la presència avui del president electe, que a partir de l'1 de setembre exercirà les funcions de màxim responsable de l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Domènec Ros. Molt bon dia i fins una propera ocasió. Que vagi bé.
Fins una propera ocasió. Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Cada dimecres, al Primer Cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
4 minuts i seran 9:45. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Un dels temes més difícils i delicats del nou món que estem construint, ens agradi o no ens agradi, en el marc imparable del desplegament de les xarxes de comunicacions digitals, recordem que és la columna vertebral de la mundialització, és la col·lisió entre els drets fonamentals a la llibertat i a la privacitat, per una banda, i per l'altra, els valors exigibles a tot estat de dret, en l'àmbit de la seguretat personal, econòmica, o com es diu, la seguretat nacional. Un país que no promogui i mantingui l'ordre social i cívic, la seguretat dels béns de les persones, i que no protegeixi els seus ciutadans davant d'atacs terroristes, inclosos els cibernètics, no acompleix el seu contracte amb els ciutadans. Emergeix amb força el debat sobre el paper de l'Estat, i em sempre aquí em refereixo als països democràtics en divisió de poders, no em refereixo als estats autoritaris com la Xina o als estats semi-autoritaris com Rússia, em refereixo a les democràcies constitucionals en divisió de poders. Emergeix, doncs, amb força aquest debat sobre la lluita per la seguretat física de les persones i la seguretat nacional d'una comunitat política concreta. Hem de resignar-nos a perdre la nostra privacitat i la llibertat per assegurar la nostra seguretat? És justificable la intervenció de milers de correus electrònics, trucades per telèfon i altres aspectes de la privacitat de les persones per enfortir la nostra seguretat? Hem de permetre que qualsevol contingut pugui circular per internet en nom de la llibertat d'expressió? Fa poques setmanes comentava el concepte de societat de risc del sociòleg alemany Ulrich Beck. un dels sectors d'aquesta societat en risc, al marge dels grans temes mediambientals, es troba precisament en l'esclat de les xarxes de comunicació digital, la digitalització de la informació, la genètica i la biotecnologia. Emergeixen noves amenaces que demanen noves respostes. Amenaces que poden generar-se a milers de quilòmetres, però que, saltant-se les anacròniques fronteres nacionals, poden incidir de manera decisiva en les nostres comunitats. Llibertat i seguretat han de poder entendre's en el nou context de la mundialització. De la mateixa manera que ens hem resignat a passar els feixucs controls dels aeroports per assegurar-nos un vol segur, molt probablement el nou món que tots plegats estem aixecant ens obligarà a passar nous controls. I el repte central en les societats democràtiques serà precisament trobar l'equilibri entre la llibertat i les llibertats, la privacitat i la seguretat personal i col·lectiva. En aquest sentit, el debat que s'ha obert als Estats Units és vital. I cal, novament, que els checks and balances que es troben en el cor del sistema constitucional americà tornin a ajudar-nos a trobar l'indispensable equilibri de cara al nostre present. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, en defensa de l'Escola Catalana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com acorda el missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es.
Marta, tu que cuides tant els detalls en posar a la taula, has de passar per l'estiu fantàstic del Corte Inglés.
Ah, sí? I per què?
Perquè fan el 40% de descompte en una selecció de coberteries de 26 a 116 peces.
El 40%? Fantàstic!
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Passen 3 minuts de 2:15, comencem l'espai naturalment Doctor Pros i com sempre amb la col·laboració de Veritas, que és aquesta cadena de 25 supermercats que tenim molt a prop de nosaltres amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou, recordem, una alimentació més saludable perquè mengem tots millor avui i ens trobem també millor demà. Connectem per començar, com sempre, amb Veritas. Allà tenim l'Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. Tu esperant aquest moment, oi? I nosaltres
sí,
també.
els meus 2 minuts de cada dimecres.
Fantàstic. Sabem que els oients, molts ens ho diuen, prenen molt bona nota del que dius. Avui ens parles de les crucíferes. Què són aquestes verdures?
Doncs us explico. Les crucíferes són unes verdures que tenen unes propietats medicinals fantàstiques. De fet, hi ha estudis que comencen a associar el consum d'aquest tipus de verdures a uns índexs de càncer més baixos, de mama, de colon... En qualsevol cas, el que és innegable són les propietats d'aquestes verdures, que són molt i molt riques en antioxidants, en fibra, beta-carotens i les vitamines C i K. I per tal de gaudir de totes aquestes propietats, sempre recomana consumir-les cuites al vapor o bé crues. Però ara us explico de què estem parlant. Abans dir-vos que la família de les crucíferes rep el seu nom perquè les seves fulles les té en forma de creu. I en aquest moment es calculen uns 390 gèneres dins d'aquesta família i quasi 3.000 espècies. Però en qualsevol cas, de què estem parlant? Les que nosaltres coneixem són la col, el bròquil, la coliflor, les cols de Brussel·les, el rave, el nap i la ruca, jo us diria que són les més habituals. Avui, rapidíssimament, parlem de la col. La col és originària de zones de la costa europea i com la consumim? Doncs habitualment la consumim crua, també cuita, fermentada o en suc. I una coseta, podem aprofitar les seves fulles exteriors per fer saltats de verdures, ja que les fulles exteriors tenen més calci que les interiors. Quan és l'època perfecta per consumir-ne? De setembre a gener. I quan la triem, fixeu-vos que sigui ben ferma, que les fulles estiguin ben compactes. En definitiva, totes les verdures de la família de les cols, col de Brussel·les, bròquil, coliflor, col, poden ajudar-nos a prevenir les malalties degeneratives, poden estimular el sistema immunològic i contenen sofre, que és un potent antioxidant, a més de més vitamina C que les taronges. I per finalitzar, dir-vos el que sempre us dic, molt millor si és de cultiu ecològic, perquè a més, a part de totes aquestes propietats fantàstiques, doncs estarem ingerint un aliment que està net, que està lliure de qualsevol producte químic de síntesi.
Doncs moltes gràcies un dimecres més, Eva Vilamajor, per la teva presentació d'un dels nombrosos aliments ecològics que es venen als supermercats Veritas. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
I tant. Adéu, Ignasi, bon dia.
Bon dia. Entrem en matèria. Avui parlarem precisament d'aliments, sobretot d'ous i de complements de l'ou, perquè de vegades en les nostres truites podem fer autèntiques meravelles. Això ho veurem avui. Saludem per començar Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Avui ens acompanyen, d'una banda, Joan Antoni Miró, que és hostaler, propietari d'un bar-restaurant a Barcelona, on es fan moltes truites. Bon dia, senyor Miró.
Molt bon dia.
Vostè és expert en truites, de fet.
Sí, bàsicament és el que fem, truites. També fem altres plats, no? Però l'especialitat nostra són les truites.
Ara parlarem.
Molt variades.
I tant que sí. Segur que els qui ens escolten, quan diem la paraula truites, vaja, em sembla que han afinat més les orelles per escoltar què els hi podem dir sobre les truites. Segur que moltes coses noves. També saludem avui Carles Franc, que és el propietari de l'empresa Temps de Terra, nascuda a les Terres de l'Ebre. Carles Franc, bon dia.
Bon dia.
A què es dedica vostè?
Nosaltres cultivem verdura i també tenim animals dins d'una finca que se composa de tots els elements que tenen agricultura i entre ells interfereixen fent el cicle natural i ho apropem aquí a Barcelona 3 dies a la setmana i així ho tenim sempre molt fresc.
Per tant, vostè treballa, entre altres llocs, per a l'establiment del senyor Joan Antoni Miró.
Sí.
També ens acompanya avui Blanca Cortadellas, que ens havia visitat fa unes quantes setmanes a partir d'un problema de sinusitis del seu fill, si no recordo malament, oi?
Exactament, bon dia.
Bon
gràcies.
Dia. Doncs bé, encara que ens ve sobretot escoltar pel que ens ha dit, doncs també la saludem. Doctor Pros, ens pot situar una mica en el context? Per què volem parlar avui d'ous, truites i verdures?
Bueno, perquè hi ha tota aquesta polèmica entorn l'ou, no? Que és aquests tòpics, si hem de menjar un ou cada dia o cada 2 dies, si 3 a la setmana. Jo crec que aquí passa exactament el mateix que passa amb l'aigua, no? Que quan tota aquesta parafernàlia, que si doncs hem de beure 2 litres i 3 litres d'aigua, que és una bestiesa, doncs també hi ha aquesta mena de fòbia que hi ha cap al colesterol. És a dir, la gent estan obsessionats amb el colesterol i, per tant, parlar d'ous i colesterol sembla ser que són dos enemics i això no és així. L'ou
és un element, és una proteïna d'altíssima qualitat i que a la vegada doncs, ens protegeix precisament del colesterol, perquè el que fa a l'ou en l'interior nostre és precisament sostraure el colesterol i evitar que aquest s'integri a la circulació. Jo no tinc cap pacient, tots aquests pacients que van... Esclar, jo sóc molt amic amb el Joan, perquè els meus pacients van esmorzar a casa del Joan i van esmorzar truites. I per què van a menjar truites? Perquè són truites biològiques, ecològiques, que els hi proporciona els ous, doncs, el Carles. I, esclar, surten unes truites meravelloses. Llavors jo li preguntava al Joan, Joan, quants pacients meus s'han mort? Jo n'he vist, ja fa 35 anys que ens coneixem, i no he vist que s'hagi mort ningú. Tothom fa bona cara, tothom està content, no? I, per tant, són el mateix Joan, quan parlem de truites, a mi m'encanta menjar un ou. Jo menjo un ou cada dia, tranquil·lament, i tinc el colesterol baix, per sota els nivells normals. I, curiosament, haig de dir que com a més de metge d'infanteria, per tant, això jo ho comprovo diàriament, totes aquelles analítiques de gent que tenen el colesterol alt, curiosament no mengen ous. Tu veus com s'explica això. O sigui, l'ou conté una sèrie d'elements que fa... De fet, l'ou s'utilitza com a patró per calcular les proteïnes. O sigui, l'ou té totes les proteïnes, quan dic proteïnes, proteïnes d'alt valor biològic, el qual vol dir que té tots aquells aminoàcids que el cos necessita. És la proteïna perfecta. Doncs, per tant, jo crec que atacar a l'ou, com s'està fent, no és res més que una mica s'ha de sospitar la presència, com sempre, de la indústria farmacèutica, que, esclar, a més, el que els interessa és vendre simvastatines per fer baixar aquest colesterol i llavors declarar la guerra a l'ou, que és absolutament injust.
Senyor Joan Antoni Miró, quins ous són els més recomanables? Ous ecològics, ous campers, aquests que encara que es comprin en qualsevol establiment convencional, supermercat, que digui campers, no? Que siguin,
sí,
que siguin ecològics.
Sí, estan determinats pels números que porten a davant. L'1 ja és força bo i el 0 ja és l'ecològic. Bàsicament, si es poden fer les truites amb aquests ous, queden molt més bones. Uh-huh. Això sí.
A quines precaucions hem de tenir a l'hora de manipular l'ou, de fer una truita, per exemple?
Primer que res, que siguin molt frescos. Això és bàsic. I després, tot el que sigui que tracti amb l'ou, els recipients i tot això, ben net a fondo, que no quedin restes. I, bàsicament, el sentit comú és el que més ha de prevaldre.
Uh-huh. Si tenim uns ous que s'estan 10 dies a casa, per dir alguna cosa... Millor que estiguin a la nevera?
Sí, i tant que sí, i menys també. Millor menys a la nevera, sí. Sobretot a l'estiu, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Tot i que a les botigues els trobem a temperatura ambient.
Sí, els deuen posar allà perquè és més tentador per agafar-los, però bàsicament han d'estar a la nevera, sí, sí. Uh-huh. Després també es nota molt a l'hora de trencar-lo, l'ou, l'aspecte. També si queda molt recollit a l'ou, amb la clara i el rovell molt recollit, és que és molt fresc. I si s'escampa molt el plat, llavors és que l'ou ja té diverses setmanes.
Segur que alguns dels qui ens escolten coneixen o han tingut alguna experiència d'aquell virus de la salmonella o d'altres que estan associats a l'ou. Què hi ha de tot això? Quins perills hi ha?
Jo segur no ho sé, però... És, per mi que és això, la falta de sentit comú, de vegades de neteja o de no tenir en compte uns ous adreçats o la mateixa closca que caiguin restos a dintre també pot ser motiu. Uh-huh. Jo crec que va per aquí, que és més aviat potser deixadès de qui ho manipula.
Es pot obrir directament l'ou, la closca? O és el problema mullar-lo abans?
Sempre és millor obrir-lo, posar-lo en un plat i del plat tirar-lo al recipient on en batràs molts. Uh-huh. Això sempre és el camí que hauria de ser el més normal.
Bé, alguna cosa sobre la producció d'ous i la distribució, en aquest cas, senyor Carles Franc?
Sí, la producció d'ous s'ha desvirtuat de lo que és real, no? Tu, si et fixes, nosaltres el que intentem és que la gallina se senti com en estat natural. Uh-huh. Allí, les gallines que tenim, nosaltres no tenen valles, estan a la llum del sol, mengen la herba, toquen l'aigua en els peus i...
Han d'estar ben ateses, ben cuidades, eh?
Han d'estar, és el que et dic, a vegades ens obsessionem en ficar les coses dins de casa, no? És com ficar 100 gallines dins d'una casa, si ho analitzes bé, no té cap sentit. El sentit està en que les gallines necessiten el sol, necessiten tocar la terra, necessiten sentir-se el que els fa falta. És com una persona que estigués
tota la vida dins, tancada dins una casa, segurament que no es trobaria bé. Li faltaran moltes coses, no? Nosaltres, a la gallina el que fem és això, és donar-li... És que és fàcil. És el que li fa falta, no, no és res més. No,
una mica de sentit comú, podríem dir, no? Si algú ens escolta i té en alguna casa rural algunes gallines, doncs totes aquestes recomanacions també
s'han de dir. Sí, al final és tindre les gallines com...
el més exposades possible a la natura, al sol.
Com abans de que s'inventessin els certificats. I tot és tindre les soltes. Tindre les soltes i a un entorn que, doncs, que hi hagi herba, que hi hagi arbres, que hi hagi aigua, i a part els ho produïm una mica de gra, de panís, blat, avena, i els donem. Però realment una gallina que estigui solta tot el dia no li fa falta ni el gra per a sobreviure.
Avui Carles Franc ens parla de distribució i d'elaboració d'ous a partir del que fan les gallines, perquè són elles les que el fan, no? Això no es fabrica, no ho fabriquem en una planta.
Ha arribat a un punt que quasi se fabriquen, perquè, per exemple, les gallines tenen unes hores d'ou, no, o sigui, una gallina no pon un ou cada dia, sinó pon un ou cada dia i mig, en llum solar. Què passa? Que les granges els augmenten les hores de llum i els fan pondre un ou cada dia. Això fa portar estrès a la gallina. I al final l'estrès és on està la qualitat de l'ou.
I això també pot repercutir negativament.
En la salut després teua, claro.
Mm-hmm. Jo afegiria, Ignasi, que esclar, aquest estrès que diu en Carles és l'estrès que llavors també es deu transmetre en el que es menja l'ou. És a dir, menges un ou estressat, doncs home, l'estrès...
T'estresses més, i si a més el menges en 3 minuts perquè tens molta pressa...
A sobre, no? O sigui, imagina't si en fem de coses mal fetes, no?
En el tema així dels ous se fan coses molt mal fetes. A més, és que és tan... Mira, quan tu tanques unes gallines en un puesto tancat, a fosques, no? Allí, tens que produir el menjar a un altre puesto, transportar-los allí, agarrar tot lo que les gallines lo fem que fan, tornar de l'endur i tornar-lo a estancar a un altre puesto, o sigui, transport. En brutes, què passa? Jo les tinc soltes. Jo el menjar no l'he de transportar, mengen al mateix puesto. I el fem se queda al terra, i el terra bona a la terra, i fa que la terra cada dia sigui més bona. I llavors té sentit, saps? Tancar les gallines, transportar el menjar, produir el menjar, tot a gran escala. Saps? A vegades sempre ens preguntem com se fan les coses, però a vegades m'ho hauríem de preguntar. Fa falta realment fer-ho així? No hi ha una altra manera? Mm-hmm.
Bé, doncs avui també, a banda de Carles Franc, tenim Joan Antoni Miró, que ens parlarà molt de truites. Ens ha portat aquí un tríptic de les truites que es fan al seu bar, i realment només de mirar-ho ja ens ve una gana, no? Truites de peix i marisc, truites dolces, truites de formatge, de carns i embotits, de verdures...
Doncs sí,
aquí hi ha un art, no?
En fem de molts tipus, sí. Ja fa 35 anys que ho faig, i amb la il·lusió del primer dia, sempre anant innovant i buscant el bon producte, el sabor, sobretot, la melositat, i també, a part, l'estètica. Fem moltes de sabors, o sigui, de compostes, sense ser un pastís, però a la mateixa truita pot haver diferents sabors. Uh-huh. I mira, és un... És com una passió, no? Una cosa que t'ho passes molt bé fent-ho, i de moment així ens continuem amb aquesta il·lusió.
Sempre es busca la textura compacta, però a més la truita, que ve de l'ou, que és proteïna, el fet que se li posin verdures o llegums dona un aliment més equilibrat.
Complementa,
sí.
No, realment, és a dir, que és el que fa el Joan, és l'art de la truita, no? I també els meus pacients, ell fa 35 anys que està al costat de casa, igual, exactament igual que jo, i els meus pacients, una gran majoria, doncs esmorzen o surten de la consulta, una vegada els hem fet el tractament, les ventoses, bueno, tot això que han explicat aquí, un tractament d'ozó, i llavors, esclar, com que ja estan dinamitzats, relaxats, desestressats, van a fer un esmorzar a casa del Joan. I el Joan els hi fa una truita, bueno, el pacient té la possibilitat d'escollir. Si a més aquesta truita és una truita que ve amb ous del Carles, és a dir, que realment hauríem de dir-te, Carles, felicitar-vos perquè teniu una empresa, tu acabes d'explicar, que és un model a imitar, és a dir, que jo aquesta forma, sobretot al nostre país, un país petitó, aquest empeny de, per exemple, doncs, el pagès de convertir el que és un petit camp, no?, i començar a retirar marges per poder passar aquestes màquines tremendes i pensar-nos que això és Arizona i cultivar, per exemple, blat de moro en un país on no tenim aigua, no?, quan hauríem de fer, doncs, una producció més petita, o aquestes, això que feu vosaltres, això, jo penso que és el paradigma d'una empresa òptima a la qual molts s'haurien d'admirallar.
De la mateixa manera que aquí defensem la medicina natural, avui també defensem la producció alimentària natural.
Ignasi, és que, esclar, quan parlem de medicina natural, si no tenim els elements que ens porten els pagesos, doncs ho tenim fotut, això.
I jo puc corroborar, perquè de vegades algun producte que no és de temporada, no en tenim d'això. No, d'això ara aquest temps no n'hi ha, i és estrictament només de temporada.
Bé, l'establiment del senyor Joan Antoni Miró es diu Les Truites, precisament, és al carrer Reus número 22, a prop de la plaça Bona Nova de Barcelona, i té la web www.lestruites.cat, ben fàcil, no? Sí. Les Truites, en català, lestruites.cat.
Ah, això mateix.
Els oients, si volen, ja saben que sempre poden participar en aquest programa, ens poden trucar al 93-409-2772. Ara mateix, precisament, tenim una trucada, que és d'Isabel, des de Barcelona. Bon dia, Isabel.
Sí, bon dia.
Digui'ns.
Era per saber una mica, jo he començat a escoltar el programa quan ja estava iniciat i estava parlant, doncs, el Carles. Llavors, no he sentit al principi. M'agradaria, si podíeu donar alguna informació d'on és, fins i tot si està previst, doncs, que a vegades amb la canalla s'hi pugui anar a veure una mica, a fer alguna visita, doncs, així més familiar, perquè vegin, doncs, aquest entorn natural en què viuen els animals i que, bueno, que la veritat és que hi ha nens que es pensen que les gallines, doncs, ja... Bueno, que els pollastres ja venen cuinats des de no sé on, no, és una mica això.
O que els ous surten així.
Sí, que els ous, exacte, sí, surten d'una fàbrica d'ous.
Exacte. Moltes gràcies pel seu testimoni, ens escoltarà a través de la ràdio, si li sembla, Isabel, des de
perfecte,
Barcelona.
Bon perfecte, perfecte. Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Bon dia. Bé, Carles Franc, l'empresa Temps de Terra, és possible visitar-la? On és exactament?
Sí, bueno, sempre m'ha estat aguerts que vingui tothom, no? Però ara fa 3 setmanes... en caps de setmana, hem obert les portes i fem com un mercat al mig de l'hort. I llavors la gent ve, es cull la verdura, este dissabte vam fer un taller de sabons, este que ve ne fan un de formatges, coses que la gent participa molt i allí es pot visitar tot i sobretot el que dona goig de veure són els animals, perquè la verdura sí que ho veus, no? Que hi ha terra, que no hi ha plàstics, que se nota.
I on exactament,
però
on sou?
El tema dels animals és on més se veu. És on més se veu, perquè veus els animals que estan relaxats, que estan gitats en terra, que estan entremig d'herbes, que estan... I allí és en entens tot el que és temps de terra.
Clar, estan en el seu ambient natural. Escolta,
Ignasi, per donar-te una mica d'idea de temps de terra, on estan afincats, pensa, tu has estat a Solius, el Carles sí. No ha estat a Solius, però podria ser comparable. És a dir, ells, el seu pare, va comprar una extensió de terra equivalent a Solius, eh?
Per tant, que
no estem parlant de qualsevol tonteria.
I el lloc exacte ens el pot dir?
Sí. El lloc és a les Terres de l'Ebre, és terme municipal d'Amposta, de llavors és difícil de trobar, està una mica amagat, però està tot indicat. I, bueno, qualsevol cosa...
Però cal anar a Amposta, diguéssim, no?
Sí, mira, tu baixes per l'autopista, surts a Amposta, i des d'Amposta ja vas per... Bueno, no sé com explicar-ho ara, però qualsevol cosa mos podeu trucar, perquè si una cosa som és que som gent propera i... Allí està el nostre número de telèfon, truqueu, nos anem a buscar autopista, fem tot el que faci falta.
Preguntant temps de terra i anant a Amposta, es troba fàcilment.
Sí,
hi ha algun
contacte
indicat. Que ens pugui donar, algun telèfon?
Sí, el meu mateix, si voleu.
Doncs endavant, sí.
670. 211.
211.
346.
346. 670 211 346 és el telèfon de contacte, com ha demanat Isabel de Barcelona. Potser altres oients estan interessats per anar a veure en cap de setmana Temps de Terra, aquesta empresa, aquest àmbit ecològic i de cura dels animals que ens donen ous.
En cap de setmana poden anar a visitar la finca. I després, entre setmana, tots els dilluns, dimecres i divendres, collim la verdura i la portem el mateix dia. O sigui, obrim a les 10, però la verdura arriba a les 12. Però és la verdura que han collit este mateix dia. Si es fa un gran esforç que es fiquen els pagesos a les 6 i mitja del matí a collir tota la verdura perquè arribi aquí a Barcelona el mateix dia a les 12. I els ous també.
Doncs els ous que porten els dimecres sempre seran els del dilluns i del dimarts.
Tornem a recordar, 670-211-346, el telèfon de Temps de Terra de Carles Frank, que avui ens acompanya i ens parla de com es fan aquests ous, que després establiments com els del senyor Joan Antoni Miró, les truites a Barcelona, utilitzen per fer grans, per fer bones truites i per fer també, bé, suposo que també aquí doncs entra l'ou ferrat, tot i que potser no és tan recomanable l'ou ferrat, perquè és amb oli...
Depèn, Ignasi. És a dir, l'ou és bo en qualsevol forma, qualsevol, és a dir, en truita, ou passat per aigua, inclús diré que l'ou incrementa les... Passaria una mica com el tomàquet, que incrementa les seves propietats a vegades una vegada està fregit.
En fan d'ous ferrats, senyor Miró?
No, pràcticament no en fem, no.
I ous passats per aigua, tampoc?
Tampoc.
Fan truites, només?
Sí, només truites.
Les truites, sí, l'establiment sí. És les truites.
Exacte, només la versió de truites, els ous.
Tenim, perdonin, una altra trucada, Montserrat, des de Matadepera. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Bé, la pregunta que volia fer, quasi dèiem a la resposta al doctor Pros, que jo volia preguntar si els ous tenen més propietats o passats per aigua, o ferrats però amb l'oli no gaire calent, però ja m'ho ha respost, vull dir que no...
Ja ha quedat respost. En tot cas, sí. Ara potser afegirà algun altre comentari o alguna altra consideració. Moltes gràcies per la seva trucada, Montserrat, des de Matadepera, al Vallès Occidental. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, en principi, tenen bones propietats, tant si són...
L'important és el que hem dit al principi, sobretot no espantar-se a l'ou respecte al colesterol. Llavors, doncs, jo crec que hem de recuperar una vegada més el sentit comú que deies tu, Joan, no? El sentit comú que jo penso que no és que... jo crec que ens ha abandonat a tots, no? I això es veu en els diferents àmbits de la vida quotidiana, des de la política fins a la medicina, vull dir, tot està igual de malament. Jo crec que quan en una escola hi ha una amenaça, hi ha hagut una salmonel·losi, sí. No és altra cosa que la mala gestió que es fa amb els ous, vull dir que són imprudències, cosa que tu no t'ha passat mai, perquè jo no, amb 35 anys...
Escolta, no podem detestar l'ou per uns casos
però,
que hi hagi...
Però fixa't que una persona que, no sé, ha trencat mils o milions d'ous no t'ha passat mai res, per tant, doncs, quan passa una cosa d'aquestes és per una mala gestió, això és evident.
Bueno, però ara els restaurants, no sé, fan unes bosses de l'ou, no? No pots utilitzar l'ou així, fan com unes bosses.
No, els restaurants encara es poden legalment utilitzar. És amb col·legis...
Si ficaus ous dins d'una bossa de plàstic...
Sí, o amb un bric d'aquests, no? Sí.
És com a contradictori, no?
Bé, senyors, el temps és implacable. Gràcies per totes les orientacions que ens ha donat tant el doctor Miquel Pros com avui Carles Frank, propietari de l'empresa Temps de Terra, de les Terres de l'Ebre, del terme municipal d'Amposta, però a l'interior, i també amb Joan Antoni Miró, que és el propietari de les truites, establiment del carrer Reus 22 de Barcelona, a prop de la plaça Bonanova. Es pot entrar a la web lestruites.cat i també recordem que el doctor Pros a la seva consulta al carrer Montaner 551, el telèfon és el 93-212-1504 per aquells que vulguin demanar informació, també sobre com menjar bé i altres
coses. Bueno, la veritat és que és una satisfacció tindre el Carles tan a prop i el Joan al costat i, per tant, doncs, això són sinergies que repercuteixen al benestar de tothom. O sigui que moltes gràcies a tots.
Gràcies a Joan Antoni Miró, Carles Frank, doctor Miquel Pros i també a la Blanca Cortadellas, que ens ha acompanyat i ens ha escoltat. Bon dia a tots, fins la propera.
Molt bé, gràcies. Bon dia, gràcies.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb la llet Hipercor sencera, desnatada o semidesnatada, a 77 cèntims el litre a la península.
En comprar dues caixes de 6 litres, regal d'una ampolla d'oli d'oliva verge.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació.
Acostuma't als nostres bons preus.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
El guanyador del llibre que hem sortejat avui sobre el cervell i la música és Pere Montsant, de Santa Maria de Martorelles. Moltes felicitats. Us hem acompanyat des de les 8, amics oients, com cada dia, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Fins demà a la mateixa hora, a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.